El gall del monestir.
Bon dia, són les 9 i 20 minuts, és dimecres, és dia de tertúlia política a la sintonia del 91.5 de l'FM, Cugat.cat. Procedim a saludar els nostres convidats d'avui, Sergio Blázquez, bon dia, Ciutadans.
Bon dia,
Lourdes Llorente, de la CUP Procés Constituent, bon dia.
Bon dia.
Roser Casamitjana, de la Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, benvinguda.
Molt bon dia.
Ferran Villasenyor, d'Esquerra Republicana Més, bon dia.
Hola, bon dia.
I Roman Escuer, del PSC. Bon comencem dia. Amb aquesta setmana una mica convulsa la política catalana, però comencem en clau local. Ahir a la tertúlia de periodistes parlàvem que hi havia un cert clima de precampanya a Sant Cugat. Ja comença a haver-hi les primeres designacions de candidats. El que volem saber avui és una mica cada grup polític com afronta també aquest curs amb aquest horitzó, que és el que queda per fer en aquest mandat. Comencem, Lourdes Llorente, des del punt de vista del seu grup municipal, de la CUP Procés Constituent.
Bueno, nosotros afrontamos este nuevo año político, como siempre, con muchísima ilusión. Es verdad que las elecciones son un hito importante que te genera bastante energía, en el sentido de tienes como una meta y por tanto un proyecto que seguir construyendo, pero también con la tranquilidad de que la vida política de la ciudad sigue, continúa, con independencia de ese break que hay de las elecciones, se han de continuar haciendo cosas cotidianas, cosas entre comillas aburridas, cosas importantes, y bueno, lo afrontamos como un trabajo más, porque hay que construir pues una candidatura, hay que revisar programas, hay que buscar la participación de las compañeras para que nos ayuden a construir este nuevo programa. Es un trabajo más.
Sergio.
Sí, buenos días.
Perdón, Sergio.
¿Y tanto?
Por cierto, salimos a ganar.
Salís a ganar el partido, está bien. Luego que nos metan 5-0.
O 6.
Cuando juegas al ataque ya sabes lo que pasa. No, a ver, nosotros, y hablo desde Ciutadans, todavía no tenemos la sensación de estar en pre-campaña. Y también seguramente por los timings.
¿Que no?
No, ahora te lo explico. Seguramente también un poco por los timings que tiene cada partido. Nosotros ni tan siquiera hemos designado candidato, y imagino que en los próximos meses, es decir, durante octubre, noviembre, tampoco va a ser así. Imagino, creo, que va a ser, se va a alargar bastante la cosa, y será a principios del año 2019. Por lo tanto, esa sensación de precampaña a día de hoy no la tenemos. Sí es cierto que el hecho de hablar sobre todo de los presupuestos y las ordenanzas fiscales, sí es cierto que cuando las planteas para el 2019, en cierta forma ya estás planteando una base para lo que va a ser tu programa electoral, si es que quieres ser coherente, que imagino que todos pretendemos serlo. Y luego, a nivel un poco de mandato o de final de mandato, yo creo que es lo que podríamos extraer del mandato que ha ejercido el PDeCAT es bastante decepcionante, si vemos un poco a lo que se apuntaba en el 2015 y lo que va a suceder en el 2019. Yo quiero simplemente recalcar algunas de las cosas que ya tendrían que estar acabadas y que no lo están, y que en el 2015 se aseguró por activa y por pasiva que sí que lo estarían. Por ejemplo, el Teatro de la Unión, por ejemplo, los pisos estos de Rius y Taulet, el complex esportivo de Mirasol, y otras muchísimas infraestructuras. Yo creo que, por ejemplo, Can Quiteria todavía ni tan siquiera Can Quiteria, la masía de Can Quiteria, está hoy operativa. Es decir, se ha ido muy lento. Yo creo que lo único, y corregidme si no es así, lo único que realmente se ha inaugurado fue el pabellón de la Guinardera, que ya venía del mandato pasado, y por lo tanto ha sido el balance bastante decepcionante. Nosotros vamos a, pero ya hablaremos en los presupuestos, no para la campaña o estar en precampaña, plantaremos determinadas propuestas que serán pues políticas sociales en el sentido de una mayor inversión en vivienda, una mayor inversión en guarderías públicas y, cuadrando las cuentas, como siempre lo hemos hecho, una reducción del IBI, que creemos que ese dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, y que San Cugat, lo repetiré mil veces, es la ciudad más cara de Cataluña y seguramente de España en cuanto al IBI.
Ferran Villaseñor, d'Esquerra Més.
Bé, per començar, el company feia una referència sobre la campanya, i la campanya sobre que allà anem a guanyar, o va a guanyar, en aquest cas, que suposo que tots és el que pensem, però imagineu la cosa, o sigui, el govern municipal ja ni baixa de l'autobús perquè ni ve a la tertúlia, vull dir, és aquest grau curiós de, hòstia, perdó, que no es pot, bueno, Sensac, que és una platja riberenya de Roma, del costat de Roma, doncs ja ni venen, i per tant, jo crec que és l'exemple del que ens està passant molt sovint en tots aquests anys, que és un govern municipal que creiem que està en les seves fases finals, que evidentment s'estan fent coses. En tots aquests anys, si fèiem una valoració, se n'han fet coses positives, i això crec que perdríem credibilitat si diem que no es fa. Moltes d'elles proposades per grups de l'oposició, evidentment jo defensaré les que van proposar el nostre grup en els diferents en els plans, en els pressupostos pactats del 16 i del 17, això sí, executaves a ritme caribeny, o sigui, aquelles del 16 que havien d'estar el 17 segurament estaran en els propers mesos, però segurament estaran. Hi ha endarreriments, els companys n'han comentat alguna cosa, Can Quiteria seria un exemple allò paradigmàtic, però hi ha altres, han hagut endarreriments en aspectes lligats al pla del barri del Monestir, que al final es faran, però han hagut endarreriments. S'ha pres la problemàtica de seguretat d'una manera tardana, això crec que també ho hem de dir, evidentment cadascú amb l'òptica que tingui. El tema de l'habitatge, sí, es va acordar que es farien solament habitatges de lloguer fa 2 anys, i és cert, es faran habitatges de lloguer i s'han fet passes importants, però clar, això ho hem fet quan la ciutat ja està construïda, això ho hauríem d'haver fet fa 15 anys. Per tant, aquí hi ha herències positives que creiem que s'estan dilapidant, i algunes negatives que estan, com els deia, en aquest ritme caribeny.
Passem al següent grup, Roser.
A veure, jo pel que fa, breument, pel que fa a l'equip de govern, o de nou govern que tenim ara, no sé exactament com ho hauríem de dir, nosaltres tenim la impressió que alguns dels, o diversos dels compromisos que s'han pres en mocions que han sigut aprovades, e inclús a nivell institucional, finalment aquests compromisos no els hem vist executats, almenys no els hem vist executats al llarg del mandat. Per tant, tenim una mica una sensació de que les coses, doncs, no van per on haurien d'anar. Jo no sé, nosaltres no estem en precampanya, però sí que estem en una situació nova, com sabeu. Nosaltres, doncs, hem passat de ser un grup i a ser una altra cosa, és a dir, Iniciativa com a tal, doncs, ja no serà això sol, a no ser que caiguin xuzos de punta, que se'n diu, i per tant, doncs, estem en la construcció del nou grup, del que serà, doncs, el Sant Cugat en Comú. I això ha comportat, doncs, que la primera cosa que s'ha hagut de fer, o que hem intentat fer i que crec que s'ha aconseguit, és la incorporació de noves cares, de gent nova i sobretot de gent jove, de la qual, doncs, estàvem bastant mancats. I aquesta gent, doncs, ha constituït el que se'n diu el grup motor a la nostra organització, que el que fa, doncs, és intentar organitzar per fer el que després serà el treball de programa i el que serà, doncs, el nou equip. Això ho fem a través d'un eslògan, podríem dir-ho així, que se'n diu Imagina Sant Cugat, i que de moment hi hem fet a 2 barris, concretament, doncs, al barri de Sant Francesc i a Vall d'Oreig. I en quant a el que podrien ser les possibles llistes, doncs, evidentment, com és el nostre costum i el nostre ADN, doncs, farem unes primàries quan arribi el moment. En aquests moments no us puc dir quan les farem, però sí que el cap de llista, i possiblement no sols el cap de llista, sinó els primers llocs de la llista, doncs, estaran escollits per primàries. També amb il·lusió, i bueno, com a mínim anem a guanyar alguna cosa, si pot ser.
Qui ha celebrat fa molt poc unes primàries express, això sí, amb un sol candidat, finalment Pere Soler serà candidat a l'alcaldia pel PSC. Roman Escué, com afronteu aquests mesos que queden?
Doncs amb il·lusió. Bueno, primàries express perquè,
òbviament, no pel resultat, la voluntat
que s'haguessin presentat algun company més. En principi només s'ha presentat el Pere Soler i serà el proper candidat a l'alcaldia de Sant Cugat. Al PSC venim, no ho podem negar, al començament d'aquesta legislatura municipal veníem d'una situació molt difícil, molt complicada com a partit dins de Sant Cugat, amb abandonament també del partit per part de persones que tenien la seva rellevància, i amb uns moments difícils, fins i tot des del punt de vista econòmic. Doncs bé, amb aquests 4 anys hem donat o tres anys que hem donat un tomb important a la situació. Tenim una situació econòmica relativament folgada. Tenim un nou local que el vam inaugurar ara fa escassament un parell de setmanes, el qual també ha donat una nova vida a l'agrupació del PSC. I tenim, òbviament, portats per aquesta onada de progrés i de que hi ha a nivell de tot el país, tenim nous militants, que això també reforça la nostra posició. Des del punt de vista de política municipal, jo diria que el curs polític està ja acabat, malgrat falten encara uns mesos, i està acabat perquè, bueno, donada les circumstàncies, l'equip de govern també ha canviat, i una mica el que volen fer és estirar fins on arribin. Ara venen les presses també per acomplir alguns dels projectes que es portaven amb els seus programes, i nosaltres ajudarem a arribar al final d'aquesta, perquè és que té una peculiaritat el que és la política municipal, perquè està regida pel règim de electoral municipal, que marca uns termes, no? I no ens els podem saltar. Però si no fos així, jo diria que ja el curs estaria acabat, no? Ajudarem a acabar-lo de la millor manera possible, ajudarem el govern, òbviament, sempre i quan també tinguin en compte les nostres propostes i les nostres consideracions. I després, per acabar només, els pressupostos que ens presenten, que hem llegit darrerament la proposta de pressupostos, doncs bé, hi ha una sèrie de coses que crec que s'han d'esmenar, i com a partit ho proposarem que s'esmenin, perquè pensem que els pressupostos que presenta el senyor Brugalola són veritablement d'un caire molt conservador i que no tenen en compte, per exemple, les necessitats dels barris de Sant Cugat.
I donem la benvinguda també a l'últim participant avui d'aquesta tertúlia, que ha arribat quan ja havíem començat, Álvaro Benejam, del PP. Des del vostre punt de vista, com s'afronten aquests mesos que queden fins al final del...
Doncs mira, això que deies del clima de precampanya, no? que heu comentat, doncs si estem en precampanya, jo crec que estem igual de precampanya que fa un any, gairebé, no? perquè els problemes eren els mateixos, i jo crec que la intensitat de la política en aquest últim any ha sigut bastant alta, tenint en compte, doncs, el canvi d'alcaldia, el canvi de regidories o tinences d'alcaldia en el nostre govern, amb regidors que han marxat al govern de la Generalitat, i els problemes que tenim, doncs els tenim amb la mateixa o més intensitat que els teníem fa un any, no? I l'activitat dels partits de l'oposició, doncs jo crec que també és la mateixa, no? Suposo que ara, quan oficialment els partits designin els seus candidats, nosaltres encara no ho hem fet, doncs sí, ja estarem oficialment com una mica en precampanya, no? Però clar, el clima de precampanya, jo crec que si ja el teníem, o sigui, si ja el tenim, ja el teníem, no? A Sant Cugat hi ha moltes coses per fer. Evidentment, els partits de l'oposició no fem oposició gratuïta, la fem perquè creiem que hi ha coses a arreglar, i moltes. I en aquest cas, en aquest govern o desgovern, com deia la Roser, que estic bastant d'acord amb el concepte de desgovern, doncs sí, hem de parlar, nosaltres apretarem, i evidentment pensar que nosaltres com a Partit Popular sortirem a guanyar les eleccions, doncs, home, qualsevol ens podria dir, bueno, un poco atrevidos, no? Un poco atrevidos pretender ganar les eleccions, però sí que sortirem a treure el millor resultat possible. La Lourdes deia que sortiera a guanyar, pues sí, hombre, la idea és esta, no? Salir a ganar, però no sé si governar, eh? Una altra cosa és que com a partits que avui tenim, com a partit que avui tenim un representant a l'Ajuntament, el que volem és millorar molt aquest resultat i acabar, pues, tenint una representació com, no sé, de 2, 3, 4, 5, 6, el que sigui, però clar, suposem que no tindrem 22, no? Però bueno, en fi, jo crec que tothom sortirà a guanyar i fent gala de les seves polítiques.
Obrim ara un torn de rèplica, si hi ha algun detall d'avui. Tampoc hi ha hagut un tema, no era un tema molt polèmic el d'avui, però si algú s'ha quedat amb ganes d'afegir alguna cosa. El Ferran Villaseñor em demanava...
No, molt breument, perquè segurament el debat està esgotat, però ja els companys ho han dit. És que aquest s'ha fet, no sé si s'ha fet llarg aquest mandat, però sí que ha tingut unes fases molt diferents. Pactes de pressupostos amb Esquerra, trencament de pacte de pressupostos amb Esquerra, pacte de govern amb el Partit Socialista, trencament amb el Partit Socialista.
No pacta.
Bueno, el que es va anunciar, en qualsevol cas. Llavors, un canvi d'alcaldia, sembla que coses diferents, 6 mesos de les eleccions, i amb això tornem. El proper pressupost durarà 6 mesos. Per tant, la magnitud de la tragèdia és la que és. El pressupost que tenim en aquests moments és el mateix de l'any passat, que ens han presentat amb alguns possibles canvis. Home, jo crec que hi ha un tema.
2 milions menys, en principi, aquell era
sí,
i 135 i hem passat a 133.
Si mireu la despesa, perquè hi ha un decalat en ingressos de plusvàlua i alguna cosa més, i hi haurà menys operari, però no entrem en rotllos ja de partides, perquè si no la gent se'ns en va, diguem-ne. No. La complicació és que jo crec que hem de tot saber que aquest pressupost li queden 6 mesos, per tant, a partir del mes de juny o se'n farà una altra cosa difícil o hi haurà modificacions, i per tant les coses són com són. És el mateix de l'any passat amb pocs canvis i recull algunes coses anteriors. Per tant, sempre ho hem dit, que els pressupostos estan sobrevalorats i molt sovint el que hi ha són disquisicions polítiques. Sobre tot plegat, aviam, hi ha aspectes que si un pressupost es tomba, doncs nosaltres el que actuarem serà amb responsabilitat, però diguem-ne que aviam, nosaltres no hem pactat aquest pressupost ni tindreu un acord de pressupostos, per tant ja en parlarem.
Doncs hem aprofitat avui una setmana, no sé si hi queda algú més, algú que vulgui afegir alguna cosa, hem aprofitat aquesta setmana prèvia al ple, que potser ha sigut una mica menys densa políticament, per fer una mica d'estat de la qüestió. Comentem ara un tema més, en aquest cas avui Cugat.cat obre amb aquest tema, i és que la diferència de satisfacció, diguem, entre dels barris de Sant Cugat, a partir de l'Observatori Sociològic, veiem que l'Eixample, Torreblanca són els veïns més satisfets, seguits Parc Central, Coll Favà, el nucli central, el Coll Sant Francesc i Mirasol, i com diríem d'alguna manera ja és tradicional en aquest observatori sociològic, la Floresta i les Planes treuen sempre la nota més baixa, que en aquest cas és un 7,3, no és una mala nota tampoc. Com veieu aquest cert desequilibri entre la satisfacció d'uns barris i altres?
Sí, és per un ordre, no?
Sí, Lourdes.
Bueno, a ver, los datos del Observatorio Sociológico en realidad creo que le faltan algunos índices que valorar, siempre lo hemos dicho, pero los que hay son los que son y bueno, la diferente satisfacción puede obedecer a muchísimas causas, entre evidentemente los servicios que recibe cada distrito, cada parte de la población por parte del ayuntamiento, van a marcar evidentemente una mayor o menor satisfacción. Es evidente que Mirasol, Las Planas, La Floresta son distritos tradicionalmente menos dotados de servicios, en parte por una causa natural, están más alejados del centro, están en la montaña, están más diseminados, pero también ha habido una falta política de inversión en esos barrios clarísima desde hace años, y están realmente faltos de determinados servicios. También el perfil sociológico y económico de las familias que residen en determinados barrios marcarán el grado de satisfacción, porque ellos mismos pueden acceder a tener una mejor calidad de vida por sus propios medios. Yo no me he parado a analizar demasiado cuál es el impacto de las diferencias o qué consecuencias tiene, pero me parece lógico que en función de determinados barrios esté más satisfecho o no, porque hay más problemáticas en algunos barrios que en otros, hay problemáticas que son tienen un carácter mucho más que afectan más a la calidad de vida o al día a día de cada persona. Por ejemplo, el tema de la seguridad es un tema que tú puedes vivir en un barrio muy bueno, muy dotado de servicios, pero si no te sientes seguro viviendo en tu casa, a lo mejor tu calidad de vida te produce más insatisfacción, aunque tengas todos los servicios y los de mejor calidad. También a veces es una cuestión de sensaciones, ¿eh? No es una cuestión que obedezca a datos reales, como pudimos ver por los datos de seguridad. Pero bueno, es una cosa natural que haya diferentes percepciones.
Sergio.
Sí, yo desde que llegué a San Cugat ya hace muchos años, observé que, sobre todo, La Floresta y Las Planas estaban en un estado de que se les había dejado un poco de la mano de Dios. Y esto sigue, a día de hoy, exactamente igual. exactamente igual, y por tanto entiendo que los vecinos de estos barrios estén sean los menos satisfechos, y yo creo que aquí hay una culpabilidad clara del equipo de gobierno, que dándose esta circunstancia de que ¿no? y al fin y al cabo, digamos, tú con los ingresos que haces o que tienes en el ayuntamiento también tienes que hacer una política redistributiva que al final les dé a todos los mismos servicios. Entonces, que a día de hoy todavía en la Floresta haya determinadas calles con problemas de alcantarillado, sin pavimentar, con un transporte público muy deficiente, ellos mismos lo cuentan, y exactamente lo mismo sucede en Las Planas, pues tiempo ha habido para resolverlo y no se ha hecho. Y no se ha hecho, a lo mejor, yo pienso un poco de forma maquiavélica, que seguramente por un cálculo electoral, ¿no? Tampoco, es decir, cuando miras, somos 90.000 habitantes, y cuando sumas pues Las Planas y la Floresta, pues te irás a 8.000 personas, ¿no? Pero yo creo que lo merecen, que se ha tenido que hacer una política redistributiva, y a esto en los últimos, que no se ha hecho esta política redistributiva, y luego en los últimos tiempos pues hemos visto que sí es cierto que el tema de la seguridad ha impactado bastante, y ha impactado sobre todo, yo creo que no tanto en el centro, sino en lo que son las casas unifamiliares. Hemos visto que determinadas personas pues de la zona Valdoreix, La Floresta, venían y vendrán, seguirán viniendo a los plenos por un tema de seguridad, de que les da la sensación de que, y eso, digamos, están viendo que hay un, para ellos lo viven así, un agravio comparativo, y espero que le pongamos remedio y para ellos apliquen las políticas pertinentes.
Ferran Vella, senyor.
Bueno, primer dades, la dada que de satisfacció del conjunt de la ciutat i dels barris deu ser la més alta de Catalunya, o de les més altes segur que de l'àrea metropolitana. Per tant, jo crec que també hem de posar les dades amb una certa, amb un cert interrogant, i sobretot lligant-les a altres problemes, els problemes sectorials. Si veieu quins són els principals problemes, que sempre són els mateixos, no ha canviat, jo, des que jo recordi, que són mobilitat, aparcament, habitatge, però sobretot aquests dos, els temes de trànsit. Per tant, en una ciutat com la nostra, que no és una ciutat compacta, sinó que el centre és el que és, i hi ha una perifèria molt gran, el centre, o sigui, hi ha una mancança de previsió d'infraestructures, no compliment del pla de mobilitat, etc., que fa el que fa. Jo crec que hi ha un debat que és falsari, el debat perifèria-centre, aquest és falsari. Molt sovint es treu el tema sobre, bé, a fora no han tingut inversions durant molt temps, que és veritat, per tant, però hi ha barris com el barri del Monestir Sant Francesc que durant decennis ha estat no ha tingut les inversions que li tocaven, i per tant, diguem-ne que el barri del Monestir no està a Les Planes, està aquí també. Per tant, traiem-nos el centre perifèria com a debat. No hem tingut les dades del que podríem definir com a balances fiscals. Si féssim una, si ens traslladem a Catalunya o a la resta d'Espanya, nosaltres tenim la impressió que hi ha determinats barris, ara no ho podem mirar avui, sinó durant els darrers 20 anys, que han estat que la seva diferència entre allò que han pagat i aquelles inversions que han rebut han estat molt reduïdes. Per exemple, la Floresta, per exemple, les Planes, el barri del Monestir i altres. I per exemple, a les Planes, el pèrfid govern tripartit, aquell dolent que anava amb cua i aquestes coses, va plantejar la llei de barris, que va aconseguir que conjuntament amb les forces municipals hi hagués una urbanització en la majoria de carrers que quedaven. Però sí que hi ha un alentiment en tots aquests anys. No ho hem de mirar com avui, que és el que està passant, sinó durant els darrers 20 anys, amb tot el creixement que va tenir Sant Cugat, amb totes les plusvàlues d'aquest creixement, s'haurien d'haver invertit en una redistribució de la riquesa. I també, per acabar, coincideixo amb el que parlava el company sobre els aspectes com seguretat. Evidentment, la seguretat no afecta tant al centre. Tenim un altre tipus de delictes que són baixos, similars a altres ciutats de l'entorn, com Rubí, per exemple, però sí a les zones de cases, que són les roba, tenim més que altres ciutats, lògicament. I una preocupació, certament en els darrers mesos han baixat els delictes de robatoris i furs, o sigui, robatoris amb força i furs sense força, menys a Valldoreix. A Valldoreix s'ha duplicat. Per tant, calen actuacions sobretot de previsió en aquest àmbit.
Roser Casamitjana.
Bé, sí, jo estic d'acord en que són dos barris, concretament Les Planes i la Floresta, que durant temps han estat, diríem, oblidats del pressupost i de la importància municipal. Però volia posar en valor, i ho ha dit ara el Ferran, que a Les Planes s'hi va fer el pla de barris, que va contribuir a millorar notòriament la situació dels seus habitants, i doncs em sembla que fa un any i pico que encara s'acabaven, diríem, de gastar els diners que el pla de barris hi havia invertit. I certament a la Floresta, en aquests potser en els dos últims o penúltims anys sí que l'equip municipal hi va fer una certa inversió en asfaltar carrers, etc. Però és evident que porten, diríem, una deixadesa de fa molts anys i això no s'arregla en quatre dies. I és evident que també per la seva estructura geològica, geogràfica, doncs no és fàcil de vegades arreglar aquestes coses, i quan passes per un carrer doncs, de les Planes, que té no sé quants metres, però aquí passa un cotxe i si en ve un altre penses que no sabem què farem, doncs clar, no és fàcil tampoc, diríem, fer solucions per si s'ha de fer una cera, per si ha de passar un cotxe, per si n'han de passar dos, etc. Jo crec que efectivament estan mancats, diríem, de determinats serveis generals, serveis de transport, evidentment, el transport ja és deficitari a tot Sant Cugat i suposo que en aquests nuclis encara més, d'infraestructures en general i sobretot també de serveis culturals, i això fa doncs que els seus habitants s'hagin de desplaçar contínuament i per tant tinguin aquesta sensació de que amb ells els hi falta allò que té el centre. Però estic d'acord també amb el que ha dit el Ferran, que hi ha zones del centre que en aquests moments o ja fa temps diferencien molt unes de les altres, i això evidentment es reflecteix amb la satisfacció dels habitants que hi viuen. I també hem de tenir en compte quina és, diríem, la idiosincràsia de la població que viu en aquestes zones. I tenim el baròmetre inclusiu que ens ho explica, i la tipografia o la tipologia dels habitants d'un lloc i d'un altre no és la mateixa. I per tant, això també en part condiciona la seva forma de vida, el seu accés a la sanitat, el seu accés a les accions culturals, etc, etc. Per tant, vull dir que és absolutament, jo crec que és lògic per tota una sèrie de factors, diríem, històrics i actuals.
Deia abans el Ferran Villasenyor que la nota mitjana era molt alta, és el 7,9 en aquest cas de satisfacció, per tant sí que és un notable molt alt, això sí que cal mencionar-ho. Roman Escobar, per part del PSC.
Doncs sí, efectivament vivim, tenim la sort de viure en una ciutat on els seus habitants, els seus ciutadans la qualifiquen com una ciutat notable, una bona ciutat per viure, això ho hem de reconèixer tots. I també reforçar una mica el que comenten els companys, no? La idiosincràsia que deia la Roser, el nivell de renda de determinats barris també condiciona l'opinió, però és una opinió que jo diria que és veritablement a considerar, perquè tradicionalment la política municipal s'ha centrat, malgrat ens costi reconèixer-ho, s'ha centrat més en el que és el centre de Sant Cugat. Jo tinc aquesta opinió des de fa molts anys, i aquests barris com comentem, la Floresta, les Planes, Mirasol, són barris que no han tingut l'atenció que es mereixen, i algun d'ells barris amb molta població. El creixement, per exemple, de Mirasol ha estat increïble, jo diria que exponencial, no? Però si ens fixem en temes com la neteja, com el transport públic, urbanització dels carrers, i aquests barris encara tenen carrers per urbanitzar, és que van passant els anys. El complex esportiu de Mirasol, que jo recordo que és un tema que s'està discutint, parlant, posant sobre la taula des de fa 15 anys com a mínim, i sobretot la seguretat. Jo vaig ser present al Consell Municipal de Seguretat i bé, com deia el company Ferran, a Valldoreix s'han incrementat un 50% els delictes contra la propietat privada. Clar, aquesta gent no té l'atenció que té el centre, considerant també que al centre també hi ha mancances i que s'han de resoldre. A vegades em pregunto si els equips de govern municipal pensen més en clau electoral i fan abandonament, jo no dic que sigui voluntàriament, però fan cert abandonament d'aquests barris que tenen la idiosincràsia que deia la Roser.
Mm-hmm. I per acabar aquesta primera ronda, Albert Benizam.
Bé, jo aquestes enquestes de satisfacció, com a qüestió prèvia, les poso en quarantena. No dubto de la professionalitat de l'empresa a qual s'encarrega l'observatori, però sí que dubto de la cuina, però bueno, de la cuina que es fa amb els resultats. És veritat, no obstant, que la satisfacció, el nivell de satisfacció que la gent mostra en aquest observatori és alt, i jo crec que és cert, perquè la gent el que fa és comparar-se amb altres municipis del voltant o que coneix, i clar, Sant Cugat té una configuració territorial, però també de zones verdes, i d'infraestructures o de proximitat a infraestructures, connexions viàries, etc., doncs que fan que sigui un lloc idoni per viure. I a més no té els problemes que tenen doncs les grans ciutats, no? Per exemple, com Barcelona, que està aquí al costat. Per això la gent està satisfeta de viure a Sant Cugat. Però també és veritat que la distribució de la inversió per nosaltres no és coherent. És a dir, al centre, i això ho reflexa l'Observatori, hi ha una sobreinversió i hi ha un excés d'inversió i hi ha una falta d'inversió a altres barris, no? Per exemple, al centre, al carrer Major, des que jo soc regidor s'ha canviat el paviment 2 vegades i a més és un paviment que no és barat, és car. Que a mi em sembla molt bé que estigui aquell paviment, però clar, el vaig veure canviar quan jo no havia percebut que estava malament. Bueno, potser hi havia alguna raó que a mi se m'escapa, però clar, és que hi ha altres zones on el paviment no es pot ni caminar. A la Floresta, a les Planes, a Vall d'Oreig, a Mirasol, inclús a les zones del centre, que no són el centre pròpiament, sinó que estan una mica allà, perquè Can Barata està dintre d'un barri que és el centre, però no és el centre, no, evidentment. I clar, tot això, doncs, al final, que dius, bueno, clar, és que Can Barata encara no estan enxufats a l'aigua corrent, no? O sigui, tenen un dipòsit allà, ho estan fent, però clar, és que ja porten allà anys reclamant estar enxufats, i és una obra doncs que costa diners, sí, però clar, tota la resta costa diners, i les que es fan al centre també. I a vegades, doncs jo crec que des de l'equip de govern es peca de no distribuir correctament aquesta renda que tenim, aquests recursos que tenim a Sant Cugat, que són molts, perquè és una ciutat que recapta molts impostos. La renda per càpita és alta i els ingressos de l'Ajuntament per càpita també són molt alts, no? I llavors, clar, o sigui, les eines per fer-ho les tenim, el que passa és que distribuïm malament la inversió. I aquesta és la nostra opinió, que això és el que s'ha de millorar. I o sigui, tal qual, és a dir, no pot ser que, o sigui, és palmari que la gent que no és del centre se senti que el seu barri no està correcte, no? Que no està bé. Per què? Perquè ho comparen amb el centre, evidentment, i també ho comparen amb altres poblacions, però amb el centre l'agravi és palmari.
Obrim un torn de rèplica, no sé si el Ferran, Sergio endavant.
Sí, no, és absolutament cert. Quan parles amb els veïns de les Planes i de la Floresta, sobretot, és que ells se senten ciutadans de segona. O sigui, fins i tot els dona la sensació ja de no pertinença, no? Baixem a Sant Cugat, perquè hi ha fins i tot una diferenciació psicològica, i això s'ha de resoldre, i molts problemes que t'ho diuen, per exemple, algun problema de convivència que també s'ha cronificat a el que seria la Floresta, a el que és l'estació o les escales, que fa molt de temps que se sent parlar, o de tipus botellón que s'han fet, no? Aquesta circumstància, no?, de que estan una mica abandonats i exactament no se sap per què, i ningú hi posa fil a l'agulla, i això és el que volia dir, que realment se senten, és a dir, ells paguen religiosament els impostos i després veuen que no hi ha un retorn, que curiosament ja ho vaig comentar l'altre dia, quan en aquesta enquesta de l'Observatori de la Ciutat, segurament la pregunta on pitjor surt l'equip de govern o surt més malparat és quan se'ls pregunta als ciutadans, aquí ja de tot Sant Cugat, però especialment de la Floresta o de les Planes, si creuen que amb el que paguen hi ha un retorn en concepte de serveis, i ells consideren que no, és a dir, que es considera que es paga massa i després no hi ha aquest retorn. Això és el que volia aclarir.
Ferran?
Sempre passa igual, quan ens acostem a les eleccions surt aquest debat, i tots plegats, avui no hi ha els companys de Convergència, com he dit anteriorment, per tant podíem rebatre, ens estarem dient, és que clar, vosaltres, els de l'oposició, així en genèric, perquè cadascú té la seva manera de fer i les seves propostes, us voleu carregar el model de ciutat, i jo crec que ja fins aquí. O sigui, hi arriba un moment, diferenciem entre model de ciutat, que és la nostra ciutat per la qual ve gent que tu has descrit, el company del Partit Popular, verd, espais, família, infraestructures, aquí es viu molt millor que en altres llocs, que ningú el vol canviar, i el model de gestió. El model de gestió durant 20 anys del govern de Convergència el que ha portat és aquests desequilibris. I aquestes, doncs, aquestes crítiques que parlem i aquesta situació fins i tot d'expulsió de gent, l'expulsió la fa el mercat, sí, evidentment, la fa el mercat, la fa la llei de rendiments urbans, però també la fa no haver fet habitatge públic en el seu moment, que era quan creixia. Ara és més difícil. Per tant, jo crec que s'està perdent, en aquests moments, ja fa temps, s'està perdent a aquell model de ciutat que va fer que aquella gent que era de Sant Cugat nascuda estava contenta, i tots aquells que van venir fa molts anys veníem a buscar. I en aquests moments estem posant, el govern actual està posant en risc el model de ciutat dels santcugatencs i santcugatenques.
Sí, jo només volia dir una cosa, o recordar-ho, sabeu tots, que Sant Cugat és una de les ciutats més riques de Catalunya, però també és veritat que és una de les ciutats més desiguals, és sí, a dir, amb més falta d'equitat també de tot Catalunya. I jo crec...
En quant a renda.
En sí. Quant a renda, sí, 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 sí.
Però la renda no determina l'Ajuntament o les polítiques de l'Ajuntament.
No, quan ha de ser equilibris, vull dir, desequilibris, no té res a veure. També.
Té res a veure, sí que té a veure, perquè entens? No, o sigui, de la mateixa manera que una... Tu dius, mira, jo només te posaré un exemple, la sanitat és universal, estem d'acord? El nostre país, molt bé. Doncs bé, entre Nou Barris i Pedralbes hi ha una diferència d'esperança de vida de 6 anys. De 6 anys.
Sí, però no ho determina la sanitat, la possibilitat dels ciutadans d'aquests dos barris a accedir a la sanitat.
Però el que et vull dir és que, sent igual la sanitat per tothom, teòricament els habitants de Nou Barris poden accedir a la sanitat que volen perquè és gratuïta, val? I universal, i els de Pedralbes teòricament igual. Però mira, però la diferència és d'això.
Per tant, sí, jo crec que... Però no ve determinat per això, o sigui, no té res a veure
però quan parlem d'equitat, no parlem només, jo crec, de la renda de cada un, sinó de la inversió que es fa en cada un dels llocs. Per tant, que la ciutat és desigual, ho és, perquè les rendes dels seus habitants no ho són, però perquè la inversió tampoc ho és. I per tant, jo crec que, insistint en el que deia una mica el Ferran, tots estem orgullosos de viure a Sant Cugat, i tant, i ho estaríem més si no hagués de marxar ningú, evidentment.
Lourdes, sí. Ens queden 3 minuts, més que res, haurem de ser molt breus.
Sí, leyendo la noticia, sí que es cierto que la puntuación es alta, pero también es verdad que es la más baja desde el año 2012. Por tanto, estamos en el punto de satisfacción más bajo desde hace 6 años. Estoy absolutamente de acuerdo en cuanto a lo que ha dicho Ferran sobre el modelo de ciudad. El modelo de ciudad es una cosa que siempre patrimonializa el ayuntamiento, el equipo de gobierno y, por tanto, además, el partido, anunciando el partido cosas que se hacen en la ciudad desde el ayuntamiento, que lo conformamos todos, y lo publicitan como si fuera una cosa que hace el PDCAT. Y he de decir que el modelo de ciudad se conforma por muchos motivos, no solo por la gestión del ayuntamiento, al revés, que con una mejor gestión del ayuntamiento tendríamos una ciudad donde el grado de satisfacción sería mayor, y también podríamos preguntarles a aquellos que se han marchado de la ciudad qué grado de satisfacción han tenido de San Cugat, para poder saber y equilibrar los datos.
Román Escué, brevíssim, sí, 30 segons.
Sí, una mica seguint el que comenta la companya, el tema del creixement negatiu, que això també s'ha de posar sobre la taula, el creixement negatiu de població que té Sant Cugat. O sigui, és una de les ciutats que ha perdut població en els darrers anys. És a dir, expulsem a gent fora de Sant Cugat i estan creixent ciutats com, per exemple, sortir de Terrassa i Sabadell. I és evident. Jo crec que el model de ciutat que comentàveu possiblement ja estigui finiquitat, i cal replantejar-se un nou model de ciutat que tingui un caire més progressista i que pensi més en la gent.
Doncs ho haurem de deixar aquí. Sergio Blázquez, Ferran Villasenor, Lourdes Llorente, Roser Casamitjana, Roman Escué i Álvaro Merejan, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, i ens posem a l'agenda ja aquest ple d'octubre, de dilluns vinent.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Gràcies.